Pico Melamed. Que ja es preparen per entrar al terreny de joc. Torna Nico després de molts mesos. I un altre central, com reclamava Dani Solsona.
Veurem els canvis. Veurem els canvis. A Nico Melamed. No sé si traurà... Clar, o canvies el Puado o has de canviar un del mig, eh?
I compta, Dani, perquè la falta que acaba de fer Omar, i compta que veurà la targeta groga. Falta claríssima a la frontal de l'àrea, uns 3 metres, perfecta per un dretà. Ha buscat la paret, la queix, amb Michael Mesa. Omar, que s'ha desentès de la pilota, ha tallat la trajectòria del lateral del Saragossa. Ha caigut a pocs centímetres de la frontal i serà falta molt perillosa.
Quedem a la falta i canviem papers i anem cap al Metropolitano, però hi ha tota la prèvia també de l'Atlètic de Madrid-Barça. Recordem amb Sergi Roberto, amb Héctor Fort i amb Joao Félix, titulars avui al Barça, sense Griezmann i sense Koke a l'onze inicial de Simeone. A veure aquesta falta al Saragossa.
I anirà Toni Moya, també Francho, Joan, que col·loca la tanca. Anirà directa aquesta, Dani, eh? No m'imagino una centrada. Potser ens sorprenen, però vaja, per un dretà.
Home, aquesta és per tirar directa.
Doncs mira, anirà Toni Moya. Xiu l'Arcediano, Toni Moya, cama dreta. Xulat a Toni Moya, sense dificultats per Joan Garcia. Molt centrada la falta. Continua guanyant l'Espanyol. Saragossa 0, Espanyol 1.
El 25 de la segona part a la Romareda. Anem cap al Metropolitano. D'aquí menys d'una hora juga el Barça partidàs contra l'Atlètic de Madrid.
El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella Damm. El Barça juga a RAC 1 amb Joan Maria Pou, Jaume Molló, Marta Ramon, Joan Lluís Garcia, Laia Coll, Marc Guillén, Gerard Ballera i Xavi Puig.
Hola, bona nit a tothom des de l'Estadi Metropolitano de Madrid. A les 9 en punt, Atlètic de Madrid-Barça, partit corresponent a la jornada 29 de la Lliga Masculina de Futbol. Un partidàs dels més interessants del que queda de temporada. Un partit de traca i mocador contra un rival duríssim, sobretot a casa. L'Atlètic de Madrid ha fet 40 de 42 punts al Metropolitano aquesta temporada. És a dir, només ha concedit un empat com a local. Cap derrota, cap ni una. Només un empat contra el Getafe. Per tant, gairebé perfecte a casa, a la Lliga, l'equip del Cholo Simeone. És un partit que arriba sota el... quan tots plegats encara estem sota l'efecte del sorteig a la Lliga de Campions. El Barça jugarà contra el Paris Saint-Germain, l'Atlètic de Madrid contra el Borussia Dortmund. Ja tindrem temps de parlar-ne, perquè aquest partit d'avui és molt important pel Barça. Si el Barça guanya, seria el primer a fer-ho aquesta temporada. De fet, l'últim equip que ha guanyat en aquest estadi a la Lliga és el Barça, per la temporada passada. Deia, si el Barça guanya, evidentment guanya 3 punts, però guanya moltíssima credibilitat de cara al que ha de venir. I amb aquests 3 punts se situaria segon a la classificació per primera vegada des de la jornada 8 i estaria a 8 punts del líder. El Real Madrid continua sent un líder sòlid i pinta que serà el campió, i se situaria a 9 del 5è classificat, que seria precisament l'Atlètic de Madrid, que perdria la quarta plaça a favor de l'Atlètic Club de Bilbao. És a dir, que guanyant avui aquí el Barça estaria més a prop del líder que no pas del 5è classificat. Si el Barça perd, doncs continuarà tercer, un altre cop dur a la moral i a la il·lusió del barcelonisme, per descomptat, i doncs només tindria 5 punts més que el 5è classificat, i diria definitivament adéu al campionat de Lliga. Jo crec que fins i tot els més optimistes de l'entorn doncs ja dirien que no hi ha opció si te'n vas d'aquí del Metropolitano a 11 punts del Real Madrid. En tot cas, aquests són els partits que ens agraden. perquè són partits especials, diferents. És un partit de nivell de la Lliga de Campions i ha de servir també per saber on és el Barça respecte als equips potents d'Europa. Evidentment, l'Atlètic de Madrid no és el Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain té molt més talent, té jugadors molt més determinants, però un bon partit avui aquí, un bon resultat, una victòria en un dels camps més difícils d'Europa, doncs jo crec que ompliria el sac d'il·lusió, d'esperança i de credibilitat d'arguments de cara a aquesta eliminatòria dificilíssima contra el Paris Saint-Germain de Luis Enrique. I molta atenció a l'11 del Barça. Marta Ramon, bona nit.
Hola, bona nit.
Perquè és un 11 molt comentable, jo crec que m'atrevia a dir que imprevisible, d'aquests, fins i tot un punt experimentals.
Sí, perquè Xavi introdueix canvis, és un 11 amb Joao Félix, amb Sergi Roberto, també amb Héctor Fort. No hi és a l'11 Lamine Yamal per dosificació. El Barça sortirà amb Ter Stegen a la porteria, amb Koundé, Araujo, Cubarsí i Héctor Fort a la defensa, al mig del camp amb Christensen, acompanyat per Sergi Roberto i Gundogan, i al davant Rafinha, Lewandowski i, com dèiem, Joao Félix.
Laia Coll, bona nit.
Hola, bona nit.
L'Atlètic de Madrid, el Cholo Simeone, que ve d'un partit en pròrroga, en penals, una remuntada contra l'Inter, bogeria col·lectiva aquí al Metropolitano, classificació pels quarts de final i desgast físic important que també té conseqüències en l'11 del Cholo.
Sí, Simeone fa tres canvis respecte a l'11 inicial contra l'Inter. Reinildo per Hermoso, obligat per lesió, Barrios per Coque, que va acabar fos del partit, i Riquelme per Griezmann. El francès és a la banqueta, però estava tocat del turmell i de moment comença a la banqueta. L'11 de Simeone per jugar avui contra el Barça és el format per Oblak a la porteria, tres centrals, Savic, Witzel i Reinildo, els carrils Molina i Samolino, mig del camp, Barrios de pivot, acompanyat dels interiors de Llorente i Rodri de Paul, i al davant doble punta amb Álvaro Morata i Riquelme.
A l'estudi de RAC1, el Jaume Molló, el Marc Guillén, el Joan Lluís García, el Xavi Puig, el Gerard Ballera. Bona nit a tothom.
Bona nit.
Gerard, què ha de fer la gent per comentar la jugada amb nosaltres?
Com sempre, amb l'etiqueta RAC1 a través de la X, a través de Twitter, comenteu-vos el que vulgueu sobre aquest partit, sobre aquest Atlètic de Madrid-Barça, perquè a més optareu a dos premis. Si ho feu amb l'etiqueta RAC1, optareu a un pernil bataller l'únic al final de la transmissió, i si a més hi afegiu l'etiqueta Cabro, etiqueta Cabro, sortejarem també al final de la transmissió un abonament doble pel Cabro Rock.
Doncs ja ho sabeu, ens ajudeu a enriquir la transmissió i de pas opteu a un parell de premis que són deliciosos. Bé, doncs ja tenim l'11 del Barça, també el de l'Atlètic de Madrid. Comencem analitzant, com sempre, les apostes de Xavi, amb algunes sorpreses. Marc, bé, Rafinha torna a la seva posició d'extrem dret en detriment de Lamine Yamal. Hem fet, com ens ha explicat la Marta, alguna consulta per saber si passava alguna cosa, i no, simplement se l'ha de dosificar, diuen. Jo la veritat és que confiava que repetiria amb Rafinha d'interior esquerra. Potser l'absència de Cancelo doncs ho ha fet més complicat. Potser també el fet que Joao Félix és un dels pocs partits que en principi t'ha de garantir concentració i intensitat màximes. Apareix Sergi Roberto a l'interior. En fi, hi ha moltes coses a comentar.
Sí, la veritat és que molts canvis després d'un Barça que va guanyar i convincentment contra el Nàpols. Normalment Xavi ens havia ensenyat que després d'un bon partit, com va ser el dia del Nàpols, mantenia bàsicament l'11. Sí, evidentment, si Cancelo avui no pot jugar per raons doncs físiques, doncs aquest se l'ha de canviar, està clar, per Héctor Fort. Fins i tot jo crec que el canvi de Sergi Roberto entrant a l'11 per Fermín, doncs tots li veiem sentit. Va jugar de meravella contra els Nàpols aquella mitja hora, i a sobre et permet que Gundogan avanci i la posició. Gundogan, ho hem dit molt aquests dies, és interessant que jugui d'interior, que jugui en una posició avançada. No sabíem massa com fer-ho. Sorprenent, va sortir Sergi Roberto, que portava 9 dies a la banqueta, i de sobte surt i juga molt bé. Bé, no sé com va arribar a passar això, però el que és el cas és que va passar, va funcionar. Entenc perfectament que jugui Sergi Roberto. Amb Grignola una mica més, o si més no, em deixa bastant més dubte, i jo no m'atreviria doncs haver fet aquest canvi, com és el d'entrar a Joao Félix. Té raons, sí, que contra l'Atlètic Madrid sabem com s'arriba a motivar, i que Joao Félix motivat doncs és un jugador molt útil, molt hàbil. Suposo que l'intenta recuperar, o li dona com a mínim una petita esperança, un filó, li tira una corda per enganxar-se a l'equip, i en el fons fa allò, suposo, de pensar amb els 15-16 jugadors doncs amb els que acaba jugant en el futbol actual, i per tant doncs entén que traient ara Joao Félix el recupera, i Lamine doncs ni que sigui mitja hora o 45 minuts al final doncs li farà servei. En canvi, potser si ho hagués invertit, si hagués començat amb Lamine i Rafinha, que és el que jo segurament hagués fet, perquè van jugar molt bé contra el Nàpols i perquè s'ho han merescut tots dos, especialment Lamine Yamal, que ha estat fent partidassos un darrere l'altre, doncs potser si Joao Félix començava la banqueta, després ja no sortiria amb la millor cara i en el fons estàvem perdent un jugador que ara mateix no ho està fent. Al final, per això, entre un i altre podem justificar un canvi o l'altre, però al final són tres noms i quatre posicions, perquè Rafinha també la canviem per Lamine Yamal, especialment la banda esquerra, la canviem en absolut justament després del dia del Nàpols, que és el dia que l'havíem recuperat. La banda esquerra va tornar a rendir, cosa que feia molt temps que no passava, i avui doncs la banda esquerra serà una molt diferent.
Sí, crec que és l'últim tren per Joao Félix per enganxar-se a aquest equip, perquè la seva actitud, la seva indolència en molts moments de la temporada, han tret a polleguera a més d'un, i fa que no es mereixi ser titular en aquest equip en un partit tan important, però crec que avui, evidentment, perquè tots sabem pel context al qual hi ha, és el partit del qual pots apostar per ell. Pocs més n'hi haurà, jo crec, amb el que queden de temporada, i és veritat també que venim després d'un partit molt exigent com és el de Nàpols, i és normal que hi hagi canvis. L'Atlético Madrid també és veritat que va jugar més tard i va tenir una pròrroga, però també avui n'hi ha, i en aquest sentit ubico aquest camí de Lamine Yamal, d'una banda donar-li descans i de l'altra doncs apostar per Joao Félix. I m'agrada molt veure Héctor Fort al lateral esquerre. És veritat que molta més alternativa no n'hi havia, perquè Marcos Alonso tot just torna de la lesió, però m'agrada veure'l també, com evidentment ningú es qüestiona el fet que Cubarsí avui sigui titular, perquè va d'exhibició en exhibició, i m'agrada també veure Sergi Roberto al mig del camp després del partit que va fer l'altre dia. S'ho ha més que merescut, i a sobre et permet veure Gundogan més avançat, que és on realment ell més brilla. Un bon equip, jo crec, per donar una campanada en un estadi que jo crec que avui és un partit que pot donar el llistó del que és aquest Barça i de fins on pot arribar i què pot esperar aquest final de temporada, perquè guanyar avui al camp de l'Atlético Madrid, on no ha guanyat pràcticament ningú, i un equip que és pràcticament, vaja, és de quarts i més de saber si també és de semifinals de Champions, guanyar avui et dona molta moral pel que queda de temporada.
Jo entenc aquesta idea d'últim tren de Joao Félix que comentàveu. Jo no... Vaja, hauria posat Fermín fins i tot abans que Joao Félix. No, us ho dic així de clar, perquè a més és que la primera volta ja va demostrar que sí. O sigui, un dia juga motivat, però això no vol dir que després continuï rendint al mateix nivell. I a part, per a mi hi ha un risc amb això d'avui, amb aquesta titularitat de Joao Félix, que és l'ambient i la xiulada que rebrà el Metropolitano i com respondrà ell en alguna acció, que no tingui una creuada de cables i el Barça quedi amb inferioritat. És un risc, jo crec, que amb Joao Félix no hem de descartar, eh?
És un risc gran, i la veritat és que estem en unes alçades de la temporada que no sé fins a quin punt hem d'anar donant aquestes oportunitats. Crec que és un partit molt important pel que explicau de la classificació, però sobretot per demostrar-se a l'equip que està al nivell d'Europa que vol estar. És un partit molt important per creure-s'ho, per evolucionar. És un partit per convèncer de tot plegat. Jo crec que no és un partit per dosificar minuts. Jo sabeu que sóc dels que he dit, home, doncs els Lamins ja els Cubarsís, la gent jove, els hem d'anar amb compte, no els hem de cremar, no han de ser sempre titulars absoluts. Escolta'm, jo crec que avui és un partit importantíssim que no pots estar gestionant minuts, sinó que has de posar el teu millor 11. I si aquest és el millor 11, doncs és això, amb Joao Félix, perquè és l'Atlético de Madrid, perquè si no, no hi hauria d'estar.
Però quan parlem de dosificar, entenc que deu ser que hi ha risc de lesió, és a dir, que aquest no, que aquest cansament acumulat podria suposar això, no?
De Lamine Yamal, vols dir?
Sí, de Lamine Yamal, vull dir.
No, el que ens diuen és simplement que té 16 anys, que està jugant moltíssim, que està tenint tota la pressió, que a veure, que és veritat que la pressió no sembla que li afecti, però sobretot físicament se l'està portant molt al límit, i s'ha de recordar, doncs això, que té 16 anys i que potser necessita parar una mica.
El problema és que el Barça ho té en compte, però llavors anirem a Espanya i dubto que De La Fuente... Vull dir, ara anirem a Espanya i De La Fuente ho tindrà en compte.
El Barça ja fa aquest càlcul, també.
Sí, però clar, però llavors... No. Per tu.
És un càlcul una mica... És a dir... al final, mira, que el que passi amb la selecció espanyola depèn de tu, tu has de pensar en la teva alineació. A mi em sap un punt de greu que hagi estat suplent a Sant Mamés i al Metropolitano, és a dir, en els dos partits que a priori són de màxima dificultat, ha estat suplent. És veritat que jo crec que la pantalla de l'edat, per qüestions de plantilla també, de plenitud de plantilla i de qualitat, doncs l'hem passat una mica, ja fa dies que això de l'edat, d'anar amb compte, doncs Cubarsí és el millor central que té la plantilla, doncs juga. Lamine és el jugador més desequilibrant i que té, d'alguna manera, idees més brillants a la zona de tres quarts, doncs juga. Per tant, a mi em sap una mica greu que els dos partits més importants, no més importants, però de més dificultat a la Lliga en els últims dos mesos, doncs comenci des de la banqueta.
En aquest sentit, deixeu-me dir també que el cos tècnic tenen molt present el que ha significat per a algú com Pedri, com d'exemple negatiu, del que és explotar un talent jove fins als límits del que físicament és acceptable dins d'uns paràmetres normals amb una edat doncs, molt tendra.
I ho hem comentat moltes vegades, jo crec que estarà bé anar-ho dient ara en l'època dels 5 canvis. Jo entenc el que voleu dir, del que encara té un valor ser titular, perquè evidentment hi ha com a mínim 6 jugadors de l'equip titular que jugaran tot el partit, però que un nano de 16 anys no sigui titular sistemàticament tampoc passa res.
Vull dir, és que és saludable, fins i tot.
Una altra cosa és que el Gerard digui d'acord, però triem el dia de les Palmes a casa i no el dia de l'ET Madrid. Bé, això ja és... evidentment l'entrenador doncs, deu veure que potser la mínima mal justeja. No? Una cosa que justeja, vull dir, des d'un punt de vista físic, que ja li tocaria descansar i que el que seria ideal és fer-lo jugar avui i que després pogués descansar perquè ara ve una aturada, però com dieu doncs no depèn de tu que pugui descansar.
Per entendre'ns, si l'exigència del calendari no hagués arribat en aquest tram i no hagués sigut tan important poder-lo tenir contra el Nàpols, segurament hauria descansat abans la Miriam.
I a més dieu, no? És que la selecció no depèn de tu. Bé, recupero l'argument de Pedri. No depèn de tu, però si torna lesionat, qui llepa? Tu. No? Vull dir, per tant, si tu tens la sensació que no te'l cuidaran, on també te l'haurien de cuidar, doncs fas el possible per cuidar-lo tu. I insisteixo, i que no surti de titular no vol dir que avui no tingui mitja hora o tres quarts d'hora, depèn de com vagi el partit, i jugui els mateixos minuts que el titular. Tot i que per mi és l'extrem dret titular, per descomptat.
Potser hi ha una raó futbolística, també, que amb un equip amb dos carrilers, Xavi se'n refia més de Rafinha que no de Lamine.
I de Joao
Félix. Per això, sí, per això no va dir, que no entenc, però, per tant, la titularitat de Joao Félix. Jo la de Joao Félix no l'entenc de cap manera. Vull dir, m'indigna que un tio pugui jugar a la carta. Vull dir, avui, com que saps que sí, que et sortirà motivat, que tindrà ganes, que és l'Atlètic de Madrid, doncs avui el poses. Doncs avui és el dia amb més motiu per deixar-lo a la banqueta, per dir, noi, no pot ser que avui sí que surtis com si s'acabés el món i el dia que jugues contra el Celta no surtis així. Doncs avui a la banqueta, perquè avui farà un bon partit i és igual, encara que foti un hat-trick avui al Metropolitano, no tens cap garantia.
Firmo.
Que la propera jornada de Lliga, Joao Félix et surti igual que sortirà avui a jugar contra l'Atlètic de Madrid.
No, Xavi, però el que pots pensar és, mira, és l'últim partit abans de tornar-lo cap aquí, que em garanteix la intensitat i la concentració necessàries.
Sí, és que és així. És
doncs, tema, no, però és que
el problema és que no tenim clar ni això, no tenim clar ni que torni cap aquí.
És un tema d'utilitat, no?
A partir del 30 de juny, ja ho hem explicat, el Barça el que està intentant és buscar la fórmula de quedar-se'l, i la idea que té, la intenció que té el Barça veient l'espai tan petit que té de marge de fair play, ho hem anat explicant a RAC1, és intentar un segon any de cessió, que és això el que se li està començant a plantejar a l'Atlètic de Madrid. Vull dir, i avui hi ha hagut dinar de directives, es trobaran a la llotja, i el tema és aquest, intentar un segon any de cessió de Joao Félix.
Jo d'això de Joao Félix, només una cosa, el partit de Montjuïc, a la primera volta, era un Joao Félix molt diferent, era un Joao Félix molt protagonista, venia a més de ser clau contra el Porto, recordo partits contra l'Atlètic Club que es va posar l'equip a les espatlles assistint a Marc Guiu, vull dir, era un Joao Félix que estava molt més en dinàmica del que ho està ara amb l'equip. Vull dir, que potser
era titular,
potser rendeix igual o millor que aquell dia, però que les sensacions que tinc, i més sent fora de casa, és que no serà tan fàcil que d'alguna manera ho pugui demostrar.
I el que deia el Jaume, al Metropolitano és un dels camps més calents de la Lliga Espanyola, estarà ple, 70.000 persones, estaran entregadíssims amb l'equip després de la classificació pels quarts de final, si no el Xolo ja s'encarregarà que siguin el 12è jugador, i aquí no volen veure ni en pintura Joao Félix, és a dir, l'han xiulat sent jugador del seu equip, imagineu-vos ara que és rival, per tant l'ambient hostil el que haurà de lidiar avui Joao Félix serà important, i el Barça en general, perquè la pressió hi serà des del primer moment.
Doncs sí, veurem si li surt bé aquesta aposta o no. Jo crec que la indignació que ha manifestat el Puig en antena representa a un sector considerable del barcelonisme, que no deu entendre que Joao Félix avui sigui titular. Jo per això puig, l'únic argument que puc veure és aquest, és l'emocional, és el de dir, va noi, et tenen ràbia, tu els hi tens ràbia, bé, doncs que es noti, no?
És que, clar,
a veure si els hi pots fer la guitza.
És que a més, Xavi, jo crec que tenint en compte que les circumstàncies de l'aterratge de Joao Félix al seu equip van ser les que van ser, i tenint en compte que des del cos tècnic es detecta aquesta manca d'ambició constant de Joao Félix, és que és, mira, xato, o sigui, o avui rendeixes, que t'estic donant l'oportunitat, o ja aquí baixem la persiana definitivament.
És que tal com va anar l'altre dia contra el Nàpols, el més normal, tenint en compte la dificultat del partit, és que te la tornis a jugar amb Rafinha d'interior esquerra, per entendre'ns, i amb la mínia mal d'extrem dret, no?
És dir,
que tornis a repetir la fórmula, perquè realment no. Rafinha ho va fer molt bé.
És que si no canvia les coses, Joao Félix està condemnat a jugar minuts d'escombraria el que queda temporada.
I jo insisteixo, si Lamine no ha de jugar, Rafinha a la dreta i Fermín fins i tot de quart migcampista. Vaja, és que...
Però jo t'ho compro per qualsevol altre dia. Jo avui sí que entenc Xavi de dir, em jugo aquesta carta. Pot sortir bé o malament, perquè pot sortir fatal, perquè realment els jugadors se poden creuar els cables, es pot amagar com Figo al Camp Nou perquè l'apretaran i el collaran des del minut 1. Però bueno, és una carta que te la jugues, te la pots menjar amb patates i llavors ja sé que definitivament se t'acaba Joao Félix, i també això que la Junta estigui treballant perquè es quedi una temporada més, no sé jo quin culer, de tots els que conec, vol que Joao Félix continuï una temporada més.
La teva fórmula...
I ho afegeixo a Cancelo, això que estàs dient.
Sí.
La teva fórmula, Jaume, de que Fermín sortís ja de titular, faria que la banqueta no quedi ni interiors, no quedi migcampistes, només quedaria el Romeu i quedarien molts davanters, no?
I per cert, Puig, que et queixaves que Cancelo no descansava mai, doncs mira, amb un partit important vull dir que no et queixis.
Hi ha hagut d'haver problemes físics d'última hora, però...
És l'edat, això, Puig.
Ja el tens, descansant el dia del Metropolitano, Joao Cancelo. Bé, és que parlem de dosificació, vull dir, Joao Cancelo només ha descansat quan ha patat, no?
Ara portava nou titularitats consecutives.
Serà la dosificació, ja ho hem dit moltes vegades, vull dir que això t'ho fas manegar bé com perquè t'ho quedis bé. Serà la dosificació, Koundé no es dosifica mai, i Gundogan tampoc. Vull dir que això t'ho fas venir bé. Això, quan et va bé asseure aquest tio a la banqueta per equilibri de vestidor, perquè avui Joao Félix havia de ser titular, doncs dosifiques. I quan no, doncs no dosifiques.
Koundé, per cert, en porta 19 amb la d'avui de titularitats i 25 partits seguits jugats.
És l'antidosificació de Koundé.
Sí, bé, com que ha de jugar Cancelo a l'esquerra, tampoc hi ha gaire més opcions, la veritat.
I que, és veritat, hi ha una part del que diu el Puig que és certa, però també hi ha altres o sigui, que l'edat de Lamine Yamal s'ha de tenir en compte, i que no és el mateix el físic de Koundé que el d'un xaval de 16 anys. Jo crec que això és evident, també.
I Koundé, recordem que a més se les haurà a muntar l'Mbappé en principi en els partits contra el Paris Saint-Germain, vull dir que déu-n'hi-do. Allà sí que haurà d'anar ben dosificat i fresquet per intentar fer un bon paper, però ja en parlarem.
Un bon Mbappé.
7 minuts i 8:45, repassem les notícies essencials de l'actualitat del Barça. Xavi admet que el Paris Saint-Germain és favorit a passar a les semifinals de la Champions.
Sí, el Barça ja sap que si elimina el Paris Saint-Germain amb l'anada al Parc dels Prínceps el 10 d'abril i la tornada a Montjuïc el 16 d'abril, es veurà les cares amb el guanyador de l'Atlètic de Madrid, Borussia Dortmund, amb l'anada com a visitant el 30 d'abril o l'1 de maig i la tornada com a local el 7 o 8 de maig. Xavi envia un missatge de prudència.
Un dels pitjors rivals que ens podia tocar, però bé, tenim la il·lusió, tenim l'esperança de fer uns grans quarts de final, dos partits, la tornada a casa, que és un punt positiu per nosaltres, però ens ha tocat un dels rivals més difícils en aquest cas, no? Per tant, a competir-la, a somiar. Crec que és moment de somiar, la il·lusió i de mostrar, doncs, que podem competir contra aquest tipus de rival, en aquests moments un dels millors equips d'Europa.
Per l'anada dels quarts de final, el Barça preveu haver recuperat ja De Jong i per la tornada té possibilitats de ser-hi també Pedri.
El Barça espera que la federació vagi en compte a l'hora d'explotar el talent de Pau Cubarsí, convocat pel primer cop amb l'absoluta.
Sí, amb l'Eurocopa a la vista, però també amb els Jocs Olímpics, Pau Cubarsí s'estrena en una llista de la selecció absoluta per disputar dos amistosos, el 22 de març contra Colòmbia a Londres i el 26 contra Brasil al Santiago Bernabéu. El Barça esperen que es gestioni Cubarsí amb cautela i que el seu cas no s'acabi convertint com el de Pedri, que després de la seva irrupció el Barça va encadenar Eurocopa amb Jocs Olímpics.
El Barça ja li ha fet una primera oferta de millora de contracte a Pau Cubarsí.
Sí, ha avançat la Vanguardia aquesta setmana que la intenció és allargar-li el vincle fins al 2030 amb una clàusula de 1.000 milions, igual com Lamine Yamal, Gavi i Valde. Esperen deixar-ho encarrilat abans que s'acabi la temporada. Recordem que ara té contracte fins al 2026 i una clàusula de 10 milions. La normativa de la Lliga contempla que, en el cas de l'explosió inesperada d'un talent jove, se li pugui fer lloc excepcionalment, sigui quina sigui la situació del club amb el fair play.
La sortida d'Eduard Romeu ha deixat escapçada l'àrea econòmica del Barça. El vicepresident marxa per raons professionals, però ja s'havia plantejat dimitir abans de l'estiu perquè fa temps que no veu clara la situació del club.
Sí, abans de tancar els números del darrer exercici al juny, ja va estar a punt de donar el pas, però coincidint amb la seva sortida d'Audax, va decidir continuar al club. Marxa perquè engega un nou projecte professional i perquè necessita deixar les obligacions bancàries que implica el Barça, però també perquè sempre s'ha sentit com un element estrany en una junta formada per persones molt fidels al president Laporta i perquè no veu clar el futur econòmic de l'entitat. En aquests últims temps li hauria agradat tenir més pes en el dia a dia del club, pes reservat al tresorer Ferran Oliver, amb qui ha tingut desavinences. De fet, el que li hauria agradat és passar a ser el director executiu del club, cosa que Laporta no va acceptar. Ara la seva plaça de vicepresident ha quedat vacant i no està clar si el president el substituirà. Un dels més ben posicionats és precisament Oliver. En poc més de 15 dies, l'àrea econòmica del Barça s'ha quedat sense Romeu i també sense la seva màxima executiva del departament, la directora corporativa Maribel Meléndez.
I acabem explicant-vos que els Mossos d'Esquadra han trobat un possible nou delicte d'administració deslleial en el cas Barça-Gate.
En un nou informe elaborat per la policia catalana demostren que l'expresident Josep Maria Bartomeu va manipular l'auditoria del cas perquè li fos favorable. Els Mossos conclouen que l'encàrrec a PricewaterhouseCoopers, que va costar 400.000 euros, perseguia l'interès personal de protegir l'exmandatari blaugrana.
3 minuts i mig, arribarem a 8:45. Estàvem pendents al final del partit de l'Espanyol a la Romareda. Joan Camí, bona nit. Com està això?
Hola, bona nit. Doncs mira, ja m'ha esgotat els 5 minuts de temps afegit. Continua apretant el Saragossa. Molt bones notícies per l'Espanyol pel que fa al resultat. Continua guanyant 0-1 amb aquest gol de Puado al minut 7 de la primera part. Però males notícies pel que fa a lesions, fins a 3, Rubén Sánchez, Braithwaite i Brian Olivan. Queden els últims segons i ataca el Saragossa. Ja hem superat els 5 minuts d'afegit. Per banda dreta, el Saragossa, que està perdent el temps entre centrals, introdueix la pilota a l'interior de l'àrea, rebutja la defensa de l'Espanyol. Sergi Gómez queda morta, torna a rebutjar la defensa de l'Espanyol, se la treu de sobre Cabrera, li caurà Michael Mesa a buscar la rematada. Es defensa com pot l'Espanyol, ha d'acabar aquí ja el partit, ha d'acabar aquí ja el partit, tindrà l'últim el Saragossa. Banda dreta, centrada, pilota morta a la frontal, remata Joan García, Joan García, Joan García. Joan García atura la pilota, morirà, acabarà aquí el partit. L'Espanyol, que aconseguirà una victòria importantíssima en un dels camps complicats de la categoria amb 30.000 persones a l'estadi, ha costat molt. El Saragossa ha estat superior a la segona, acaba ara mateix. Victòria molt important, ha marcat Puado. Saragossa 0, Espanyol 1, i l'Espanyol, que continua molt viu en la lluita per tornar a la primera divisió.
L'Elx continua guanyant?
L'Elx ara mateix, sí, està guanyant 3-2 contra l'Albacete. Li falten 2 minuts al partit.
Per tant, l'Espanyol, que serà tercer si l'Elx confirma aquesta victòria, eh?
Sí, sí, a un punt de la zona d'ascens directe.
Dani Solsona, hola. Hola. Un minut, què t'ha semblat l'Espanyol avui?
Bé, els primers 15 minuts, molt tranquil, amb pilota, arribant, amb un sistema diferent, amb 4-1, 4-1, ha arribat, ha marcat el gol, però ja en el tram final de la primera part el joc ha estat equilibrat i la segona part ha sigut de domini constant del Saragossa. L'Espanyol no ha estat capaç de sortir pràcticament del mig del camp. És veritat que s'ha defensat bé, ha resistit, era important guanyar, però s'ha de seguir millorant amb l'aspecte quan es recupera la pilota, donar la primera passada. La primera passada sempre és de seguretat, no pots fallar la primera perquè tornen a venir i et tornen a tancar, no? I això l'Espanyol a la segona part no ho ha fet bé.
Gràcies, Dani, que vagi molt bé.
Que vagi bé.
Adéu, Joan, bon viatge de tornada, que vagi bé.
Que vagi bé.
Va, el gran reserva, Bataller, l'únic. Sí. Home, ara que s'aprova el dia del pare, sí. Dimarts, el dia del pare, si voleu quedar bé amb el vostre pare, Pernil Bataller, ja veureu que... Com quedareu de bé amb Pernil Bataller, home, el dia del pare, Pernil Bataller. i vinga, i el pare ben, ben content allà amb el seu pernil bataller i expliques que és de porcs criats de manera allò personalitzada, dieta, cadascú la seva dieta concreta, el greix intramuscular que el fa tan tendre, tan únic. En posem un en joc avui amb el hashtag, amb l'etiqueta FRACU, com en tots els partits del Barça, a través de la X de Twitter, de gran reserva bataller l'únic, i a més a partir de demà estant d'alimentària de la gent de Montmeller. Per tant, teniu també quedat, cita obligada.
Puig, he quedat amb el Molló, per anar...
Sí, Pavelló 3, Pavelló 3, l'alimentari, el recinte Gran Via, allà.
He quedat amb el Molló. Farem,
a quina hora, que jo també vinc?
Farem pàdel i bataller, farem.
Som-hi.
Dir, vinga. No sé si en aquest ordre, però... veurem.
Home. Sí, potser millor en aquest ordre. Sí,
potser millor en aquest ordre. Sí. Vols venir, Laia, t'apuntes?
Sí, oi
perfecte.
Doncs ja, jo ja vinc al pernil.
Sí, Marta, tu també pots venir.
D'acord.
Farem croquetes de pernil bataller, també es pot fer això.
Vull dir,
el que faci falta, el que faci falta.
Ai,
dos quarts de nou. Ara tornem.
Et preocupa el futur dels teus fills?
Multiplica les seves oportunitats a la Salle Bonanova. Un centre amb grans instal·lacions, professorat en contínua formació i el millor equip humà.
Visita la web de la Salle Bonanova i consulta la informació pel proper curs.
Alegria, l'espectacle més estimat de Cirque du Soleil, ja és a Barcelona.
Un nou Alegria ple d'emoció, bellesa, humor i una banda sonora inoblidable.
Estrena aquest dimecres. Compra ara la teva entrada.
Alegria, de Cirque du Soleil.
Vine a celebrar amb nosaltres el Handmade Festival. Aquest any, edició Japó.
Coneix les novetats del món de les manualitats, fil, paper i bricolatge, perquè practiquis la teva creativitat.
Amb exposicions, tallers, concerts, àrea infantil i més de 250 experiències creatives.
Handmade Festival, del 22 al 24 de març a Fira de Barcelona.
Entrades a handmadefestivalbcn.com. Organitza Evident Events.
Sabies que el Ford Kuga PHEV és l'híbrid endollable més venut a Europa? Ofereix màxim rendiment i eficiència sense renunciar a un confort excepcional i connectivitat d'última generació. Fins a 66 km d'autonomia 100% elèctrica per només 303 euros al mes. Apropa't a Ford Nicolás, a Vilafranca o Vilanova aquest mes de març i t'ho explicarem tot sobre aquest fantàstic SUV. No podràs resistir-te.
Descobreix la nova gamma de matalassos multisac micro de Sompura a Grupo Todo Plano.
Escull el teu matalàs Sompura i prova'l durant 100 nits. Visita'ns a les nostres 17 botigues a Barcelona, Badalona, Sant Adrià, Santa Coloma, Terrassa, Sabadell i a grupotodoplano.com.
Grupo Todo Plano. Les millors marques en descans al millor preu garantit.
No estic mai feliç.
Ploro sense motiu.
No em puc concentrar.
No puc més.
Si t'identifiques amb algun d'aquests sentiments, deixa't ajudar.
Un diagnòstic professional d'ansietat, depressió o TDAH a temps permet iniciar el tractament abans que el problema s'agreugi.
A Goodman Barcelona som experts en salut mental. Junts trobarem la causa i la millor solució.
Truca'ns al 699 29 23 53.
Us vull besar. I estimar, envejar, trair, consolar, decebre, acompanyar i veure-us marxar. La Passió d'Esparreguera, cada cap de setmana, des del 10 de març fins a l'1 de maig. Entrades a la venda a passió.net, perquè els bons petons desencadenen passions.
El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
Arriba la gira de Setmana Santa de l'Orquestra Simfònica del Vallès amb la Passió segons Sant Joan de Barà. Dirigida per Xavier Puig i amb una nova dramatúrgia de Sergi Belbel, compta amb la participació de diversos cors i veus solistes de Catalunya.
Dissabte 23 de març al Palau de la Música Catalana i gira per Catalunya fins al 4 de maig. Entrades a osvallès.com.
Ja és aquí la setena edició del campus de futbol de Mundo Deportivo. Del 8 al 12 de juliol a l'escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mic Esports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
RAC més 1. Podcast.
A RAC més 1, tranquil·lament. El teu podcast de psicologia amb Marc Serra i Xavier Guix.
Us proposem unes sessions de psicologia de proximitat. Clares,
directes i sempre amb bon humor.
I una cosa molt important, Xavier, sense divan, que la gent pot seure on vulgui, no? Vull dir...
Home, ja fa temps que no hi ha divans, Marc. Ai, si el Freud aixequés el cap.
Tranquil·lament. Escolteu-lo els dimecres cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. En col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
RAC més 1.
Tots som
més
1. RAC 1. Tots som 1.
El Barça juga RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
Passen 5 minuts de 8:45 de la nit a les 9 en punt al Metropolitano i a la sintonia de RAC1 Atlètic de Madrid-Barça. Amb quin onze surt el Barça, Marta?
Amb Ter Stegen a la porteria, amb Koundé, Araujo, Cubarsí i Héctor Fort a la defensa, al mig del camp amb Christensen, acompanyat per Sergi Roberto i Gundogan, i al davant Rafinha, Lewandowski i Joao Félix.
Amb quin onze surt l'Atlètic de Madrid, Laia?
Jan Oblak a la porteria, tres centrals, Savic, Bixel i Reinildo, als carrils Molina i Samolino, mig del camp Barrios, Llorente i Rodri de Paul, i al davant Morata i Riquelme.
Pol Prats, bona nit.
Bona nit.
Fem un repàs de l'actualitat informativa.
Comencem actualitzant la situació a l'AP7 al Vendrell. A aquesta hora només hi ha un carril obert direcció Barcelona i en plena operació tornada. Això causa uns 14 quilòmetres de cua en sentit nord. El motiu, recordem, són les tasques per retirar un camió que va volcar ahir a la nit i que obliguen a tallar encara dos carrils. Ens actualitzem amb el Servei Català de Trànsit, Marta Carbó.
Hi ha 14 quilòmetres de cua des d'Altafulla fins a aquest punt. Hi ha la via alternativa a la Nacional 340. Ara mateix hi ha uns 5 quilòmetres de cua entre Torredembarra i Roda de Barà, també en sentit Barcelona. A banda d'això, doncs, la resta de la xarxa viària del país ha millorat la circulació, tot i que encara hi ha retencions a la C55, a Castellbell i el Vilar, a la C58 entre Montcada i el Nus de la Trinitat, o a l'Autovia 2 a l'alçada del Bruc per un altre accident que provoca 3 quilòmetres de cua en direcció a Barcelona.
I ho hem sabut fa poca estona. El govern ha convocat demà els representants dels sindicats de presons. Els cita a les 9 del matí a la Seu de Justícia. La principal novetat és que el govern planteja nous interlocutors després que divendres els sindicats plantessin la consellera i continuïn reclamant la seva dimissió i la del director de mesures penals. A la reunió de demà, doncs, no hi seran ni Gemma Ubasart ni Amant Calderó. El govern, doncs, que torna a estendre la mà als sindicats per mirar de calmar els ànims a les portes d'una nova jornada de protestes demà a les portes de la majoria de presons del país. I ja hi ha data per la reaparició de Kate Middleton, la princesa de Gal·les, que recordem porta setmanes lluny dels focus per problemes de salut. El diari The Times apunta que es tornarà a deixar veure en públic d'aquí a un mes just, el 17 d'abril. També dona per fet que donarà detalls sobre el seu estat de salut i la seva absència, una absència que ha aixecat molta polseguera i tota mena de rumor, sobretot per una foto manipulada de Middleton que va enviar ella mateixa als mitjans de comunicació.
Gràcies, Pol.
Fins ara.
Mira, porta't aquestes parades casolanes de Fritz Ravik, Pol, cap a la redacció d'informatius.
No, allà, no,
allà, bueno, allà sou com autèntiques rates, com us llenceu a sobre del menjar, elaborades a l'estil tradicional amb parola, fresques, fetes aquí amb productes de qualitat i de proximitat degudament escollits, ja de clàssiques, d'ondulades, i també en format palla, cadascú que triï la que més li agradi. Els bons costums s'han de perdre a compartir aperitius de Fritz Ravik com aquestes patates casolanes.
Trobo que s'ha llegat poc la R de rata.
Com bona rata d'informatius me n'emporto un parell cap a la redacció.
Està dit des del carinyo més rotund.
I tant, i tant.
Avui té una tarda vehement el Puig, vull dir que no li tingueu en compte al departament d'informatius. Pol, que vagi bé l'arrossegada.
Gràcies. Fins ara.
Ràpidament, Gerard, de la resta de l'actualitat esportiva, què destaquem?
Doncs mira, que a la primera divisió masculina de futbol ha acabat ara mateix un partit a Vallecas amb la victòria del Rayo. Rayo Vallecano 2, Betis 0. Han guanyat molts equips de la zona baixa. El Rayo, que marcava fins fa un parell d'hores la zona de permanència, ara mateix és 15, 29 punts, i qui la torna a marcar és el Celta, que avui ha guanyat 1-2 al camp del Sevilla. El Celta és ara quart per la cua amb 27 punts, són 5 més que el Cádiz, que seria el tercer que baixaria i l'únic que té opcions de salvar-se, perquè l'Almeria i el Granada estan virtualment ja a segona divisió. A més, confirmo el resultat de l'Elx, que ha guanyat 3-2 contra l'Albacete. Per tant, això vol dir que l'Espanyol és tercer ara mateix, després de la victòria de la Romareda, a un punt de la zona d'ascens directe. D'aquí a 7 minuts, mal comptats, comença el partit del Paris Saint-Germain a la Lliga Francesa, al camp del Montpellier. Montpellier-Paris Saint-Germain té la Lliga pràcticament feta, li treu 9 punts al Brest, i el partit que encara ha de jugar ara. Juga amb Sense Dembélé, que ha notat una punxada al timpà, no és massa habitual. El timpà, sí, sí. No és massa habitual que sigui baixa un futbolista per això, però és així. Ho informaven els mitjans francesos.
És Dembélé.
Sí, sí. És Dembélé, exacte. És Dembélé.
Per on pot sortir.
Sí, sí. És Dembélé. Donnarumma a la porteria i, vaja, té baixes encara importants com la de Marquinhos, jugant Beraldo i Danilo a l'eix de la defensa. No sé si veurem la mateixa defensa contra el Barça. De la mateixa manera... juga Kolo Muani en punta, Mbappé i Barcola. Aquí la davantera habitual del Paris Saint-Germain sol ser amb Dembélé, Mbappé i Barcola, sense Kolo Muani, que avui sí que juga de titular i no és a la banqueta. N'estarem pendents d'aquest partit, evidentment, sí. Si hi ha qualsevol cosa que sigui important de comunicar, doncs ho farem. A més, a la Lliga Italiana també 3:15, Inter de Milà Nàpols, bon partit de la sèrie A. S'ha acabat a la Lliga CB un partit important, segon contra primer, ha guanyat el Madrid a la pista, l'Unicaja, 81-87. I del tennis tenim campiona d'Indian Wells, la polonesa Iga Swiatek, que ha guanyat 2-7-0 a la grega Sakkari. A les 10, la final masculina entre Carlos Alcaraz i Daniil Medvedev.
Molt bé, 20 minuts i començarà el partit. Ja fa una estona que s'escalfen els jugadors del Barça i els jugadors de l'Atlètic de Madrid. La graderia del Metropolitano encara no està plena ni de bon tros, però Laia, quan han sortit a escalfar-se els jugadors del Barça, la xiulada ja ha estat rellevant, eh?
Sí, ha sigut una xiulada molt eixordadora. De fet, he aixecat el cap i dic, però si encara no hi ha ningú a la graderia. És a dir, que imagineu-vos quan estigui al 100% de la seva capacitat al Metropolitano, que es vagin preparant els jugadors del Barça i sobretot Joao Félix, que es vagi mentalitzant i que agafi aire abans del partit, no sigui cas que perdi els papers. Però sí, sí, avui estaran a ple rendiment les graderies.
Podem escoltar algun protagonista?
Sí, Xavi Hernández, el tècnic del Barça, ha parlat a DAZN.
Con Xavi Hernández, entrenador del Fútbol Club Barcelona. Qué poquito se pueden disfrutar las alegrías en el mundo del fútbol, ¿verdad? La clasificación ha durado unos días porque ahora viene un partido absolutamente clave.
Sí, se disfrutan hasta el siguiente partido, que es hoy, e intentar desconectar de la Champions, meternos en la Liga, que tenemos necesidad de puntos para intentar competirla, pero nos toca en uno de los peores campos de la categoría, ¿no? Donde creo que no pierde el Atlético de Madrid desde nuestro partido la temporada pasada, así que ya puedes imaginar el grado de dificultad, de intensidad, de alma que le pone este equipo en casa, y será difícil. Es una roca sobre todo en casa, y nos costará hoy, pero bueno, vamos a intentarlo y ojalá impongamos nuestra personalidad hoy.
Rotaciones en los dos equipos, un poquito más todavía en el Atleti, ¿no? En el día de hoy.
Bueno, también normal, ¿no? Creo que es coherente. El Cholo, de alguna manera, tuvieron un desgaste tremendo de kilómetros, de intensidad, de ritmo. Es la Champions, pasa factura, y bueno, si hay cambios también en nuestro equipo, y bueno, los imagino que los dos hemos optado por el mejor once para competir.
Muchos focos hoy en Joao Félix. ¿Cómo se motiva un jugador así? ¿Al revés? ¿Hay que intentar calmarle para que no se extramotive?
Bueno, yo creo que Joao es inteligente y lo demostró ya en el partido de la primera vuelta, donde fue, si no el mejor, uno de los mejores. Pues hoy tiene que estar al mismo nivel, lo sabe, él es una persona inteligente, y además creo que puede competir de manera perfecta hoy aquí en su estadio, digamos, ¿no? En su casa.
Y en el caso de Cubarsí, después de una semana llena de elogios, la convocatoria con la selección, lo mismo, hay que ponerle un poco los pies en el suelo.
Bueno, así les he dicho a los futbolistas, ¿no? Que hay que cambiar el chip, que no hemos hecho nada, así que estamos en cuartos de final de Champions, que fue un gran partido el del martes, pero que hay que ganar, hay que competir en Liga, quedan partidos todavía, y como he dicho muchas semanas atrás, no tiramos la toalla y vamos a intentar conseguir hoy los tres puntos.
Bé, doncs aquestes són les impressions de Xavi. No sé si t'ha convençut Puig l'argument pro Joao Félix.
Va.
Ho sabia. Ho sabia, però ho havia d'intentar. Va, fem una anàlisi del rival del Barça avui, a veure què han trobat interessant la Laia Coll i el Gerard Ballera de l'equip del Xolo Simeone.
L'Atlètic de Madrid, ho hem dit, ve de viure una nit èpica aquí al Metropolitano i classificar-se als penals pels quarts de final de la Champions. Van eliminar l'Inter de Milà i ara es creuaran amb el Borussia Dortmund i amb el Barça en cas que tant catalans com madrilenys guanyin les respectives eliminatòries. Van jugar dimecres Per tant, han tingut un dia menys de descans que el Barça. L'esforç amb la pròrroga i els penals va ser extra. Veurem si avui això pesa més o si, en canvi, s'imposa la inèrcia de la victòria aquí al Metropolitano. A la Lliga, l'equip de Simeone necessita puntuar. Atenció, però, perquè aquí a casa són pràcticament infal·libles a la Lliga, ho ha dit el Pou a l'inici, només han cedit un empat, han sumat 40 dels 42 punts que han jugat al Metropolitano i no perden des del gener del 2023, quan el Barça va guanyar 0-1 amb gol precisament de Dembélé. L'Atlètic de Madrid rep avui el Barça amb les baixes de Mario Hermoso, Jiménez i Lemar.
La tàctica del rival.
L'equip del Xolo és un dels equips que més variants té en el seu esquema de joc. Generalment, com avui, parteix sempre d'un 5-3-2, tot i que de vegades ataca amb un 4-4-2 o amb un 4-5-1, o bé amb Griezmann venint a la base de la jugada, o bé avui, com que no hi és Griezmann, amb Riquelme, un altre futbolista que no està acostumat a jugar en aquesta punta d'atac. Adrián Barrios, periodista especialitzat en l'actualitat de l'Atlètic de Madrid i en l'anàlisi del Big Data, creu que en els matalassers pressionaran la sortida de pilota del Barça i que en algunes fases del partit voldran la pilota.
El Atlético de Madrid hoy debería ser un equipo aguerrido, intenso, que fuera el choque, que fuera el duelo, pero que no renunciará en ningún momento el balón. Un equipo con muchísimo gol en casa, como todos sabéis, y un equipo que yo creo que va a partir de esa base de intentar buscar el error en salida de balón del Barça, ir a por ellos, ir a presionar en campo rival y darle mucho ritmo de circulación de balón, atacar espacios.
És veritat que en algun moment l'Atlètic de Madrid pot tenir la pilota. Sense Coque, qui farà aquestes funcions serà Barrios, que està més acostumat a jugar d'interior, tot i que a l'inici de la Lliga, amb la baixa de Coque, Simeone ja el va utilitzar en aquesta posició. La sensació és que Simeone ha substituït avui Coque i Griezmann pels dos perfils de jugadors que té més semblants a la plantilla. Riquelme, igual que Griezmann, és un jugador que pot jugar per dins i també baixar per associar-se amb els futbolistes del mig del camp, però alhora també té profunditat, fins i tot més que el francès. És la primera vegada que el veiem jugar aquesta temporada, almenys al costat del punta, en aquest cas Álvaro Morata. Quins podrien ser els punts febles d'aquest equip? Doncs clarament l'esquena dels carrilers. Si el Barça és capaç de girar el joc, de canviar l'orientació de les jugades, trobarà espais. Especialment punt feble a Nahuel Molina, qui actua avui de carriler dret, està en baixa confiança, comet errades de forma constant i ja va cometre una a Montjuïc que li va costar el gol a l'Atlètic de Madrid. I també és un equip que li costa defensar la frontal de l'àrea. Els centrals s'enfonsen molt, Coque, Barrios són futbolistes que no estan acostumats a defensar, no tenen perfil defensiu i a vegades els hi costa defensar en aquesta zona del camp.
El jugador més en forma.
Doncs sense Coque, sense Griezmann, sense Memphis, fins i tot Samulino, carriler esquerre, 24 anys, el clàssic jugador ràpid, habilidós, molt profund i que tant en pot encarar l'1 contra 1 com guanyar-te també l'esquena a l'espai. Li falta potser ser una mica determinant a l'àrea rival. El duel d'avui amb Koundé, això sí, serà una de les claus del partit.
Passen 2 minuts i mig a 3:15. Repassem les banquetes.
Obramat, el magatzem de la construcció i de reforma, li ofereix aquest espai.
La del Barça.
I tenim Íñigo Martínez, Fermín, Marcos Alonso, Oriol Romeu, Vitor Roque, Lamine Yamal, Marc Casador i Marc Guiu, i de porters suplents Iñaki Peña i Cotxen.
Una banqueta amb força efectiu, sobretot amb Lamine Yamal, jugador que segur que ha de sortir la segona part i que evidentment Lamine Yamal pot canviar el partit per Xavi Hernández. Fins i tot té un interior ofensiu com Fermín per afegir-hi ritme, per afegir-hi intensitat i bon peu. Oriol Romeu, per què no? Podria tenir alguns minuts, els va tenir en un partit tan transcendent com la Lliga de Campions, per tant, juntament amb Vitor Roque i Marc Guiu, déu-n'hi-do els elements que té avui Xavi Hernández a la segona part.
I la banqueta al Xolo Simeone.
Moldovan i Gomis són els porters suplents i jugadors de camp. Azpilicueta, Gabriel Paulista, Coque, Saúl, Vermeeren, Griezmann, Memphis i Correa.
Dèiem que tenia bona banqueta Xavi, jo crec que la té millor fins i tot l'Atleti de Madrid, perquè té Griezmann, jugador diferencial, marca el ritme, tot ha de ser perquè té molèsties i està sortint d'aquesta lesió, si no Griezmann hauria de jugar d'inici segur, per tant quan surti el francès canviarà el joc de l'Atleti de Madrid. Memphis està inspiradet, va marcar un golaç a la Lliga de Campions, per tant alerta també en Memphis, i Coque i Saúl al mig del camp li poden donar molt aire. Per tant, alerta amb l'Atleti de Madrid, que a la segona part pot posar-hi un pistó més, no mantenir el ritme, sinó que posar-hi un pistonet més perquè té titulars importants a la banqueta.
Ai, quin orgull tenir un company de feina així. Un que m'acompanya, que m'inspira, que està ple d'idees. I és que ja és aquí el nou catàleg Obramat 2024, amb milers de novetats, més de 20.000 productes de marques professionals, estoc sempre disponible i els millors preus en codi QR per tenir-los actualitzats tot l'any. Aconsegueix el teu magatzem Obramat.
11 minuts i les 9. Quin ambient detectes entre la nostra audiència?
Doncs mira, jo crec que és dia de partit gran i després del que va passar dimarts, Pou, la gent té ganes de veure si hi ha certa continuïtat amb el joc del Barça en un altre partit realment complicat contra un equip d'èlit com és l'Atlètic de Madrid. N'hi ha alguns que d'alguna manera tenen tocada peus a terra, que diuen que avui patirem, però la majoria optimistes amb la victòria del Barça avui al Metropolitano. Algú que no li agrada la suplència de Lamine, també, com hem comentat a l'inici de la transmissió. Evidentment, Lamine tira molt últimament aquestes últimes setmanes. I també algun oient que ens diu que massa premi per Joao Félix.
Tu que t'agrada això de viatjar, Ballera?
Sí.
Una furgoneta allà per camperitzar t'aniria bé, eh?
Sí, estic pensant en M10.
M10, sí. M10. Són els de les furgos, penses bé, perquè són els de les furgos.
Intuitiu.
A més, allà a prop de la casa familiar a la carretera Nacional 2, a la zona dels concessionaris de Fornells de la Selva, a m10selection.com, també, si ho voleu fer a través del seu web. M10 són els de les furgos, allà trobaràs la furgoneta que vulguis, a moltes places per camperitzar, per treballar, la que necessitis, a M10.
Podem escoltar Enrique Cerezo. A Dazón, dues respostes sobre a Joao Félix, la seva rebuda i el seu futur.
Hablábamos de Joao Félix. Se le ha recibido con pitos. ¿Cómo le recibe Enrique Cerezo?
Bueno, nosotros le recibimos pues muy bien, como se recibe a cualquier jugador nuestro y a cualquier jugador que es un jugador muy importante como es Joao, ¿no? Yo creo que en estos momentos lo que tiene que hacer los aficionados, incluido yo el primero, es respetar a los jugadores y sobre todo a un jugador nuestro, ¿no? Yo creo que Joao es un jugador magnífico y un jugador con unas posibilidades increíbles y yo creo que le tenemos que recibir como se merece, con aplausos y no con pitos.
¿Ha hablado con Joan Laporta en la comida directiva sobre el luso? Porque se acerca el final de temporada. No sé si esperan que el Barça pueda hacerse con el portugués, porque entiendo que lo que no priorizan ni mucho menos es que regrese el Atlético de Madrid, ¿o me equivoco?
Mira, nosotros en estos momentos pensamos solamente en el partido de hoy. En la comida hemos hablado del partido de hoy y de otras circunstancias de la Liga, de la Premier, de muchísimas cosas, ¿no? Son mucho tiempo lo que tenemos y hemos hablado de muchísimas cosas. De lo que sí que te puedo garantizar es que no hemos hablado para nada de Joao, pero eso no quiere decirse nada. Yo creo que Joao es un jugador que tiene muy bien lo que tiene que hacer y él sabe que jugando bien podrá jugar donde él quiera jugar.
Molt bé, doncs clar i castellà en el cas del president de l'Atlètic de Madrid. 8 minuts i arribarem a les 9 en punt al Metropolitano i Jabull. Ara tornem.
El Barça juga a RAC1.
Hola, Julio. Encara falten setmanes per mudar-nos al camp, però et volíem preguntar sobre les assegurances i l'alarma, que així ens quedem més tranquils. Una abraçada, gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma, 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
Ei, perdona, una estrella.
Ei, una estrella.
Perdona, una estrella.
Una estrella.
Què? Un crit valent?
Vinga, tots units fent força. Una estrella! De seguida!
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Ai, quin orgull tenir un company de feina així. Un que m'acompanya, que m'inspira, que està ple d'idees. I és que ja és aquí el nou catàleg Obramat 2024, amb milers de novetats, més de 20.000 productes de marques professionals, estoc sempre disponible i els millors preus en codi QR per tenir-los actualitzats tot l'any. Aconsegueix en el teu magatzem Obramat.
Pots reformar o viure l'experiència Fontgas. Cuines, banys, paviments, revestiments, electrodomèstics... Coneix de primera mà les últimes tendències per a la reforma de la teva llar o negoci a les 4 exposicions de Fontgas a Terrassa, Sabadell, Barcelona i ara també a Granollers. Pàrquing gratuït a totes les nostres exposicions. Visita'ns a fontgas.com i a les xarxes. Fontgas. A Barcelona som al carrer Vilamarí, a prop de la plaça Espanya. Fontgas.
Ja
És aquí la setena edició del campus de futbol de Mundo Deportivo. Del 8 al 12 de juliol a l'escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mic Esports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
El teu grup favorit es baralla i deixa de tocar. L'estrella del teu equip fitxa per l'etern rival. Els teus pantalons nous passen de moda. Ai,
cal ser molt bo per durar molts anys. Com el teu Seat Ibiza, que ara inclou fins a 10 anys de garantia. Seat Ibiza, 40 anys i els que ens queden. Tan nostre, tan Seat.
El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
5 minuts i arribarem a les 9 en punt. Anem per feina, que si no farem salat. A les 9 en punt, Atlètic de Madrid, Barça. Amb quin onze surt el Barça?
De moment, perquè hem vist que feia exercicis d'escalfament Fermín, d'urgència i amb molta intensitat. De moment el Barça surt amb Ter Stegen a la porteria, amb Koundé, Araujo, Cubarsí i Héctor Fort a la defensa, al mig del camp amb Christensen, acompanyat per Sergi, Roberto i Gundogan, i al davant amb Rafinha, Lewandowski i Joao Félix.
I l'onze de l'Atlètic de Madrid?
Oblak a la porteria, 3 centrals, Savic, Witzel i Reinildo, als carrils Molina i Samolino, mig del camp Barrios, Llorente i Rodri de Paul, al davant Morata i Riquelme.
La cara té.
La cara té.
El 2004 s'estrenava Ocean's 12, seqüela d'Ocean's Eleven, on l'equip de George Clooney i Brad Pitt s'enfrontava al malvat Terry Benedict i a un lladregot francès interpretats per Andy Garcia i Vincent Cassel, respectivament. Dirigia la pel·lícula Steven Soderbergh, que en sap molt de dirigir equips i que fins i tot a la pel·lícula feia una picada d'ullet al món del futbol. Ara, el Barça s'enfronta al seu propi Terry Benedict, Luis Enrique, i a un lladregot francès, el PSG. I tot i que el nostre entrenador no és George Clooney ni Brad Pitt, de sobte, tenim esperances de poder donar el cop del segle. Això sí, demanaria a Xavi que fes exactament el mateix que fan Clooney, Pitt i la resta dels seus professionals mentre li treuen absolutament tot els dolents. No fer cap roda de premsa. Silenci absolut. Discreció. I la Lliga? Quina Lliga?
Doncs el Toni García Ramon, que ja passa directament del campionat de Lliga i se centra a l'eliminatòria contra el Paris Saint-Germain. A veure si al final de l'eliminatòria, doncs efectivament Xavi Hernández té l'èxit que tenen George Clooney i Brad Pitt en aquest Ocean's 12. Ja afirmaríem, eh, Molló?
Home, i tant, amb el nas.
I tant que sí, amb el nas. Fins i tot ens semblaria igual d'atractiu, si ho fa.
Que sí, segur.
Aquest parell. Escolta, el Barça encadena 4 victòries contra l'Atlètic de Madrid.
Sí, que coincideixen amb els 4 enfrontaments entre Xavi i Simeone a les banquetes. A més, en els últims 3 precedents, els matalassers s'han quedat sense veure porteria.
El Barça només ha perdut 2 dels 24 partits de Lliga contra l'Atlètic de Madrid.
Els 2 al Metropolitano, el 2020 i el 2021. La resta, 15 victòries blauranes i 7 empats.
I el Barça pot encadenar 4 porteries a 0 a la Lliga per primer cop aquesta temporada.
L'últim gol que va rebre Ter Stegen va ser a Vigo el 17 de febrer, just fa un mes. Des d'aleshores, clean sheet de Ter Stegen contra Getafe, Atlètic Club i Mallorca. El Barça no encadena 4 porteries a 0 a la Lliga des de la diada de Sant Jordi de l'any passat.
Griezmann amb l'Atleti a Madrid no ha marcat en 14 partits de Lliga contra el Barça.
Esperem que en siguin 15. Com a matalasser només ha fet 3 dianes amb 22 precedents en totes les competicions contra el Barça. 2 a la tornada dels quarts de la Champions, 15-16, i una a l'anada de les semifinals de Copa de la temporada 16-17. En cadena Griezmann, 10 partits sense marcar el Barça.
2 minuts i arribarem a les 9 en punt. Atenció, canvi a l'11 del Barça.
Sí, Christensen ha notat molèsties durant l'escalfament i per això Fermín serà titular avui al Metropolitano, titular d'urgència, i per això feia aquests exercicis d'escalfament que us dèiem fa uns instants. Insistim, canvi, no juga Christensen, ho fa Fermín.
Com canvia el dibuix del Barça, Marc? Perquè Christensen era una de les explicacions a una certa recuperació de solidesa defensiva de l'equip.
Sí, sobretot en les transicions defensives, quan es podia desordenar l'equip, sempre hi havia allà com un tap, com una seguretat d'algú que et defensava, que et podia fins i tot anticipar en algun moment doncs d'urgència. Jo crec que ha ajudat molt a Koundé, doncs Christensen, que estigués on estava. Ara haurà de jugar Gundogan i Sergi Roberto a la base del quadrat, per tant, evidentment, un perfil molt més ofensiu, molt menys expeditiu, com podria ser ser Christensen, el Barça hauria de notar-ho defensivament, sobretot també si comencessin a buscar centrades com de vegades fa l'Atleti de Madrid, doncs Christensen tampoc ajudaria del tot. Veure que podia treure Oriol Romeu, però Oriol Romeu, perquè no s'hi confia, perquè no està per 90 minuts, però no es considera doncs posar-lo a l'11, era l'altra oportunitat que tenia. Al final fa entrar Fermín amb el qui té més confiança, i per tant, doncs, a veure, esperem que realment només sigui una mica de molèsties. Christensen, que portava molt temps sense caure de lesionat, però que era un jugador que havia anat recaient en altres estades de la temporada i d'altres temporades. Veurem com se'n pot sortir una mica el Barça, però aquest mig centre, doncs, molt un puntuet, si vols, amb Sergi Roberto i Gundogan.
Sí, de fet, Gundogan torna enrere, eh? Celebraves que tornés endavant, sí. Doncs ara torna tot enrere. De què van disfressats els jugadors de l'Atleti de Madrid? Com és que no jugues a casa amb la samarreta de tota la vida? No, veieu la samarreta aquesta de tutti colori?
No és la samarreta contra el racisme, no la porta el Barça.